4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimecres, 9 d'octubre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua aquesta situació dominada pel vent de ponent o de Garbí, que de fet s'està reforçant a moltes comarques, especialment les de Girona. Déu-n'hi-do. Aquest vent de llebeig, vent de ponent o vent del sud en algun moment a la Costa Brava, que fa que hi hagi cada vegada pitjor estat de la mar. Atenció, perquè allà a la costa gironina tindrem onades que fàcilment passaran dels 3 o 4 metres d'altura al llarg d'aquesta tarda, aquest vespre i aquesta propera nit. El vent de ponent, que també a la resta del país provoca que els núvols vagin apareixent en un 3 i no res, però no són núvols gaire actius. Simplement a les comarques de Lleida o cap a les Terres de l'Ebre, de tant en tant s'escapa algun plogim, que de fet ha d'anar més. Aquesta tarda sí que acabarà plovent una mica més en aquestes contrades de més a ponent del país. A la costa, alguna gotellada que arribarà amb vista al vespre o aquesta propera nit, i poca cosa més. I també un ambient molt suau amb vista demà a les comarques de Girona, un temps de sarau amb alguns ruixats, i a la resta del país un temps més tranquil però un palet més fresquet que avui. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem dels ajuntaments com a actors clau en la creació de comunitats energètiques. En parlarem amb Natàlia Tierno, coordinadora de les oficines comarcals d'habitatge i energia. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'anunci del president de la Generalitat per fer 50.000 habitatges públics en 6 anys. I també parlarem de l'increment dels casos atesos per trastorns relacionats amb el cannabis. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Espigoladors del Prat, amb Anna Gras, responsable de comunicació. Continuarem amb esports per conversar amb Sarai Gascón, nedadora paralímpica medallista a París. I acabarem amb cultura i el nou llibre de la badalonina Marta Vallverdú, Odissees quotidianes. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La licitació per a la creació d'una marca de ciutat a Terrassa ha rebut tres propostes. Només una d'elles ve de la ciutat, concretament de la Cambra de Comerç. Les altres dues són agències de fora de la ciutat. Una, aquells nois tan simpàtics, un estudi creatiu de Vilafranca del Penedès especialitzat en creació de marques, disseny gràfic, embalatge i estratègies de comunicació. L'altra és Evil Love, una agència de publicitat de Barcelona. Un cop adjudicat el projecte guanyador, aquest haurà d'elaborar una proposta bàsica de pla de construcció de marca que contingui un mínim de 10 accions executables a curt, mitjà o llarg termini, que contribueixin a consolidar els valors de la marca i el relat de la ciutat determinat per l'Ajuntament. Cada proposta ha d'anar acompanyada d'una estimació pressupostària i una previsió dels equips humans necessaris i un termini d'execució. El servei de redacció d'un pla de construcció de marca de ciutat es va licitar a principis de setembre per un import de 25.000 euros i serà vigent fins l'1 de desembre de 2025. L'adjudicació es farà d'aquí unes setmanes.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins la capital, Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El Museu d'Història de Sabadell ha digitalitzat elements del patrimoni industrial per poder oferir visites virtuals. Concretament, s'han escanejat el vapor Pícit, la Torre de l'Aigua, el vapor Boixer d'Avell i la Casa Durant perquè amb un sol clic i des de casa es puguin visitar de forma virtual en format immersiu i 3D. Totes les digitalitzacions es poden trobar al web del museu. Amb aquesta iniciativa, des de l'Ajuntament de Sabadell es vol donar a conèixer el patrimoni industrial de la ciutat, fomentant que tant els sabadellencs com els turistes coneguin el passat de Sabadell.
Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. El mercat Torner no presenta danys estructurals ni risc imminent d'esfondrament, segons constata un informe encarregat pels mateixos paradistes. No obstant això, sí que requereix d'accions de manteniment urgent. Els paradistes asseguren que l'informe no vol demostrar res a l'executiu, sinó a ells mateixos per la seva pròpia tranquil·litat i la dels seus clients. I és que recordem que va ser el govern municipal qui va alertar el passat 23 de setembre d'un risc imminent d'esfondrament de l'equipament. Una crida alarmista lamenten inexistent. Les 15 parades segueixen funcionant amb normalitat a l'espera de la diagnosi d'una empresa especialitzada encarregada per l'Ajuntament. Ho ha explicat la presidenta del Mercat Torner, Olga Vintró.
No hi ha cap perill en el mercat, cosa que ja sabíem, però bueno, ho hem tingut que verificar. No per demostrar res a l'Ajuntament, per nosaltres mateixos. Som els primers que no volem tindre cap incidència ni a nosaltres ni als nostres clients. I per això vam demanar un peritatge d'un arquitecte que ha fet unes cates de les vigues, que aquí ni hi ha hagut perill d'esfonsament ni a l'obra. Que tenim goteres? Sí, això és cosa de l'AMB, que ho tenen que arreglar. I tot el que més estructuralment no hi ha perill, ni a càmeres ni a l'edifici.
La reforma del Mercat Torner, diu, podria incloure diversos espais per a gent gran i entitats del barri, així com comerços que amb els anys han anat desapareixent. Tot i que no es neguen a l'arribada d'un supermercat, no creuen que sigui la solució ni necessari per l'elevada oferta ja existent en els entorns del mercat. Un posicionament que comparteix l'Associació de Veïns del Progrés, que ha engegat un projecte per revitalitzar el comerç de proximitat i rehabilitar el Torner sota el nom Horitzó Barri Progrés.
Gràcies, Santiago. Ens quedem ara al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Una sala d'actes del Cèntric plena de gom a gom feia preveure aquest dimarts l'interès per la presència d'una figura mediàtica com Ramon Gené al Prat. El músic i presentador televisiu portava la seva primera novel·la, Història d'un piano, on de forma gairebé detectivesca desgrana els secrets d'un instrument musical que portarà el protagonista fins al centre d'Europa per descobrir-hi un secret amagat. Un misteri que té poc de fantasia, ja que Gené ha dipositat la seva pròpia experiència en una novel·la que ha mimat fins l'últim detall.
Quan més investigava, més increïble era la història, així que, bé, va arribar un moment que vaig dir, bé, això ho haig de posar negre sobre blanc, no?, perquè és tan increïble tot plegat. I així va ser, no? Vaig passar-me 3 anys i mig escrivint per les nits, perquè tinc molta feina d'altres coses, així que durant les nits escrivint.
Ramon Gené ha sabut tocar les tecles correctes per captivar el públic del Cèntric per parlar d'aquesta obra mereixedora del Premi Ramon Llull 2024.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. El preu del lloguer castellà al Vallès ha experimentat una baixada de gairebé el 4%. Són 30 euros, però substancials, tenint en compte que en els darrers 4 anys el preu del lloguer havia experimentat una pujada acumulada per sobre dels 100 euros. Ha passat dels 758 euros als 729, per tant, un 4%. Tot i que des de la Generalitat constaten que s'ha frenat l'escalada de preus durant el segon trimestre, també s'ha produït una baixada de l'oferta i el nombre de contractes signats és el més baix des de la crisi immobiliària.
Gràcies, Guillem. Ara un repàs a l'actualitat de Sant Cugat per tancar aquesta ronda informativa. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els habitants de Sant Cugat destinen més del 45% de la seva renda a pagar el lloguer, xifra que supera el llindar màxim proposat per la Comissió Europea, que situa el topall en un 40%. Es tracta d'unes dades del 2022 extretes de l'informe d'indicadors de salut local elaborat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu que els consistoris puguin planificar de manera precisa i acotada la realitat de la salut pública, segons ha assenyalat el diputat adjunt de l'àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la DIVA, Samuel Núñez. En aquest sentit, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha assenyalat el següent.
Estudis recents han revelat que fins al 80% dels determinants de la salut no depenen directament dels serveis sanitaris. Això vol dir que, doncs, que podem actuar des de política local adoptant un enfocament més transversal que impliqui, doncs, tots els àmbits de la societat. Tenir accés a dades detallades sobre aquests factors és essencial.
Amb una renda anual familiar bruta per habitant de 26.447 euros, Sant Cugat se situa molt per sobre de les xifres de l'àmbit comarcal i provincial. Escoltem la tècnica del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Clàudia Caballero.
Els santcugatens i santcugatenques dediquen un 45% de la renda la destinen al lloguer. Dels contractes, el 56% són temporals, hi ha un 6% d'atur i el 73% dels aturats reben les prestacions per desocupació.
Envelliment poblacional, l'auge de les infeccions de transmissió sexual i la salut mental entre els joves són alguns dels altres factors més destacats de l'informe que s'ha presentat aquest dimarts a l'Ajuntament.
Tarda de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
D'energia del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Bona tarda, Natàlia.
Hola, bona tarda.
Parlem una mica d'això que es va... aquest grup que es va formar a través del Hub B30 per parlar d'aquestes comunitats energètiques als municipis. De què va anar això, una mica?
El grup del Hub B30... Hub B30 té un grup de treball, va constituir un grup de treball per impulsar comunitats energètiques. Nosaltres, com a Consell Comarcal, hi participem perquè tenim una oficina de transició energètica i que tenim una línia específica per dinamitzar comunitats energètiques. Que aquesta línia específica ve d'un programa que té l'IDAE a nivell espanyol dintre del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que és el pla que té l'estat espanyol pel desenvolupament, per l'aplicació dels fons Next Generation, que són els que va crear la Unió Europea de recuperació post-Covid. Aquests fons tenen un ull molt posat en el que és la transició energètica i dintre d'aquest marc de transició energètica i aquesta figura de les comunitats energètiques. Llavors, nosaltres tenim aquesta línia específica, vam obtenir una subvenció per ser OTC, Oficina de Transformació Comunitària, que en diuen, que és com es diu el programa de l'IDAE, que són de les 9 que hi ha a Catalunya, per impulsar o fer difusió d'alguna manera del que és aquesta nova figura que es promou, no?, des de la Unió Europea per gestionar, per generar, gestionar i consumir l'energia. D'acord? Llavors formem part d'aquest grup de treball, doncs, que també en l'àmbit E30, doncs, també es considera clau, no?, per abordar la transició energètica.
I en aquest cas es parlava dels ajuntaments com a possibles actors clau en aquesta creació de comunitats energètiques, no?
Bé, a veure, clar, què passa? Que la definició de comunitat, o sigui, aquesta figura de comunitat energètica apareix en una directiva europea, val? I en definitiva és una agrupació de persones, un conjunt de persones, empreses, no vinculats al sector energètic o entitats públiques que et poses d'acord per generar, consumir i gestionar conjuntament l'energia, d'acord? Això és com la definició. I llavors, què passa? Que la directiva europea no s'ha transposat, diguéssim, a la normativa espanyola, sí que es contempla com a figura, però no hi ha un reglament de dir, bueno, doncs com hauran de ser, no?, qui pot ser... I llavors, davant d'això, s'estan generant diferents fórmules. Evidentment,
a les entitats locals hi tenim un paper important i els ajuntaments donen molta confiança quan neix una nova forma de generar energia. I llavors s'està desenvolupant una fórmula que s'està aplicant, s'està desenvolupant, per exemple, a Girona, però també aquí a la comarca ja hi ha experiències, que l'entitat local genera un projecte d'autoconsum mitjançant energia fotovoltaica, per exemple, doncs en un poliesportiu, és a dir, amb una coberta gran en què pot aprofitar energia elèctrica pel propi equipament, però n'hi sobra. Llavors, el que fa és fer com un autoconsum compartit amb els ciutadans, amb un grup de ciutadans que hi vulguin participar. Llavors, no formen ben bé una entitat jurídica com a comunitat energètica, però estan compartint una energia que es genera en un punt. Llavors, bueno, això és una figura. Què passa? Que per fer això, l'Ajuntament ha de fer uns passos jurídics, com són, per exemple, la cessió d'aquesta coberta per aquest ús i per alhora crear un servei per vendre aquests quilowatts o perquè els ciutadans puguin participar dels quilowatts que genera aquesta coberta, doncs que són complexos i s'ha de crear una ordenança, etc. Això és un model, d'acord? Mm-hmm. Llavors, en aquesta reunió que et refereixes al HAT de 30, vam abordar jurídicament tots els passos, no? Això l'expert jurídic que va venir, va posar una mica de llum, doncs, com això es pot anar canalitzant, perquè, són entrebancs, no?, els tràmits. És a dir, aquesta nova figura que estem impulsant entre tots, doncs anem desgranant en els diferents grups de treball, en els diferents espais de participació que tenim, quines són les barreres, perquè evidentment no hi hauria un programa així si fos una cosa fàcil, entens?
Mm-hmm. Seria potser aquesta la principal dificultat, el tema jurídic, el tema legal?
Sí, aquesta és una de les grans dificultats. En aquest cas, sobretot, pel tema, sobretot per quan hi entra una entitat local, val? Perquè al final, diguéssim, ens aplica, diguéssim, les lleis de procediment administratiu, val? És a dir, és un afegit més per a les entitats locals, però si tu mires també des del punt de ciutadania o des del punt d'una agrupació d'empreses, que també ho estem treballant, també té els seus hàndicaps, perquè al final és crear una nova figura jurídica en què pots participar, per exemple, imagina't una cooperativa, no? Doncs, s'han de signar, hi ha d'haver algú que assumeixi, no? Hi ha diferents papers, hi haurà d'haver un president, com una comunitat de veïns, no? Que sí que tenim molt clar com han de ser i com s'han de reunir, com s'han de prendre els acords, doncs en comunitats energètiques això has de prendre, de moment s'ha de prendre una forma jurídica que ja hi ha a l'ordenament jurídic espanyol i a partir d'aquí siguin els rols i, és com si et posin una funció més, però al final el que es pretén és prendre consciència del consum energètic, al final. Mm. És a dir, és una manera de... És una figura que el que busca al final és canviar el model energètic i tenir el control del que produeixes i el que consumeixes.
Mm-hmm. Per la competència d'aquestes, diríem, aquesta legislació, aquestes, tot el que sigui la viabilitat jurídica, és de l'Estat o és...
Sí, és de l'Estat. Està. Mm-hmm. Ara estem pendents a veure si a principis de l'any que ve s'acaba de transposar aquesta directiva sobre un reglament i va posant una mica més de llum i també anem... Suposo que també amb aquest temps que ja portem dinamitzant o intentant crear comunitats energètiques, que ja n'hi ha, hi ha diferents formes, anar veient quines són les barreres que ens anem trobant i a veure si aquest model doncs es va estenent.
Mm-hmm. Però des de la Generalitat, per exemple, s'impulsa, no?, algunes mesures també per promoure aquestes, que s'instal·lin aquestes comunitats, no? O sigui, suposo que també...
Sí, exacte. La Generalitat també fa determinades accions. Per exemple, nosaltres, com a Oficina Comarcal de Transició Energètica, rebem suport de l'Institut Català de l'Energia per ser oficina, per exemple, per estudiar o per col·laborar en la planificació del desplegament de les energies renovables a Catalunya, en un consens amb tots els municipis, i una de les línies és posar molt èmfasi en que es vagin desenvolupant comunitats energètiques per tot el territori. No? Però això no treu, és a dir, hi ha la banya posada i aquestes experiències, és a dir, tindran tot l'acompanyament que existeixin aquestes barreres que, per exemple, vam treballar la setmana passada amb el Hub de 30, no? La barrera jurídica, per exemple. Després hi ha barreres tècniques de la xarxa, perquè al final també en molts dels projectes doncs, d'autoconsum doncs, hi ha barreres tècniques, hi ha el propi... Hi ha una pròpia normativa que regula l'autoconsum compartit, no? Que seria un dels projectes que pot ser una comunitat energètica. Doncs, bueno, doncs aquí també hi ha alguna trava que seria més una caire tècnic, no? Que també, bueno, també seria objecte de treballar. Realment, canviar un model energètic a poc o introduir noves figures dintre un model energètic és farragós i les traves en són unes quantes.
Des del Consell també em sembla que s'impulsen alguns programes, no? Amb incentius per projectes d'aquests innovadors.
A veure, incentius, el que tenim ara, el que tenim ara és això que et deia, des de l'oficina de transició energètica, que el Consell Comarcal ja va crear en vistes de tot això per anar acompanyant els municipis o els ciutadans i estar atents a quins ajuts s'han derivat de tota aquesta directiva europea, de l'oficina aquesta de transició energètica, tenim aquesta línia específica que començarem el pla de treball, pròpiament dit, hem començat ara a finals de setembre i ens durarà un any, de difusió d'aquest concepte, sobretot. Hi haurà molta difusió del concepte perquè creiem que el concepte de comunitat energètica la majoria de la població, la ciutadania en general, no el tenim clar, no el tenim clar, potser perquè, ja et dic, no?, de moment ens emana d'una directiva europea. Llavors creiem que li pot, bueno, el programa de l'IDEA, com et deia, ja va en aquesta direcció, és a dir, entendre el concepte, però a més dintre del pla de treball el que dissenyarem serà uns tallers de formació, val? que permetin fer aquest full de ruta per arribar a crear una comunitat energètica i les iniciatives que ja estan, que ja hi ha voluntat de persones i empreses de caminar cap aquí, poder-les acompanyar en formació en les diferents fases del procés, que serien, doncs, hem de fer, no?, per ser comunitat energètica, vale, ja ho som, com ens gestionem, és a dir, totes les fases que es poden trobar, i en general el que ens dona és pues, tenir recursos durant aquest any per fer acompanyament a aquestes iniciatives que vagin sorgint, si són de la difusió o si són iniciatives que ja s'han generat en el territori, en el nostre territori, per l'interès propi. I finalment també tindrem un catàleg d'assessors tècnics o jurídics per la iniciativa, doncs, si han de fer uns estatuts per constituir-se, si s'han d'estudiar quins projectes podrien tirar endavant, perquè, mira, ja que em dones aquesta veu, el que sí que volia deixar molt clar és que quan parlem comunitat energètica potser pensem en la coberta i en l'autoconsum fotovoltaic, no? Perquè potser ara és el que... No? És un país que té sol, que tenim molta capacitat, i una comarca, a més, que tenim molta teulada per generar energia fotovoltaica, però al final les comunitats energètiques estan pensades per, sí, un projecte podria ser fer autoconsum fotovoltaic, però també per fer mobilitat sostenible, és a dir, per exemple, doncs, instal·lar, no sé, una agrupació en un poble, doncs hi ha una comunitat energètica, instal·les uns punts de recàrrega, és a dir, una actuació de mobilitat sostenible, també d'eficiència energètica, si formes part de la comunitat o és un, no sé, per exemple, amb un grup d'empreses, doncs es podrien fer actuacions d'eficiència energètica als membres de la comunitat energètica. I tot són diferents actuacions que van, tenen a veure amb la reducció del consum energètic i amb la gestió de l'energia i producció d'energia.
Jo no sé si, Natàlia, suposo que els ajuntaments o les administracions ho deu tenir molt clar, però no sé si la ciutadania o els particulars, que això de vegades autoconsum compartit, no sé si això també necessita de fomentar una mica de conscienciació o de no sé si dir de publicitar-ho.
Sí, sí, tens molta raó. El que, justament una de les activitats que ja estem fent en els municipis que ens ho demanen, perquè, vull dir, estem les administracions volcades, no?, parlant de transició energètica, és justament això que dius tu. Hem fet xerrades explicant la diferència en què vol dir autoconsum compartit i què és una comunitat energètica, perquè moltes vegades ho confonem i no és el mateix. És a dir, l'autoconsum compartit seria una instal·lació que ja està previst amb un decret que regula l'autoconsum, val? Ja és consum, poses unes plaques en una coberta i comparteixes dos, tres, bueno, els que, aquella l'energia que generes. Això està regulat. Però la comunitat energètica pot començar, o sigui, és una entitat jurídica que és una agrupació de persones i empreses de forma voluntària que s'agrupen per, el que deia, generar energia, consumir-la i gestionar-la, d'acord? Llavors, un dels projectes pot ser l'autoconsum. Per tant, són coses diferents, tot i que puguin estar relacionades, i això, efectivament, és una de les xerrades que fem, per començar o per posar la llavor d'aquest projecte.
Doncs, Natàlia Tierno, que és coordinadora de les oficines comarcals d'habitatge i energia del Consell Comarcal del Vallès Occidental, gràcies per avui d'entendre'ns la nostra trucada i informar-nos sobre aquest tema.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Poc més de mig minut i arribarem a dos quarts de cinc de la tarda. Temps ara per a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes d'aquest Connectats de dimecres. Avui la compartirem amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bona tarda. Et saludem, tu, a Badalona, nosaltres a Sant Cugat. Què tal, Francesc?
Hola, bona tarda. Bé, bé.
Bona tarda.
Teníem un petit problema amb el micro.
Sí?
No, ara ja estàs resolt. No, perfecte, fa un dia sí assolellat, però sense massa calor.
I bufa el vent?
Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sembla que, no sé si serà deixar la contramuntana, però bufa ben fort.
Molt bé, anem a Castellà perquè allà hi tenim l'Agustí Bernat, que és advocat i també avui integrant d'aquesta tertúlia. Agustí, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu?
Mira, aquí també, un dia molt assolellat, però està caient una ventolera que, mira, m'alegro d'anar en cotxe i no anar en moto, perquè si no...
Sortiries volant, vols dir, o què?
Sí, quasi.
Molt bé. I al Prat tenim el Pedro Ezcurra, que és extreballador de la banca. Pedro, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu? Aquí estem mirant la llum, que avui hi ha una llum estupenda, i és entre el vent, que està tot net.
Sí.
Avui tenim un dia estupendo. Fa una mica de vent i això fa que hi hagi una llum preciosa.
Molt bé, doncs aprofitem-la, si podem. Ara, de moment, us proposo parlar una miqueta de política, d'aquest debat de política general que tenim aquesta setmana al Parlament, amb aquestes propostes que fa el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que té com a eixos principals, que va destacar en el seu primer discurs, l'habitatge, el servei públic i el finançament singular. Però anem al primer anunci, allò llampant, que són aquests habitatges, 50.000 habitatges públics que diu que s'haurien de construir, s'haurien de fer en els pròxims 6 anys. Com a anunci no està malament, perquè llampant ho és. Ara, la realitat, veurem si s'acaba reflectint, si l'acabem veient i si és possible. D'entrada, és un anunci que forma part d'aquests acords d'investidura amb Esquerra Republicana i els Comuns, que, bueno, no sé vosaltres quina valoració en feu d'aquest anunci tan clar, perquè aquí hi ha xifres, hi ha números, després una altra cosa és com es faci. Però d'entrada, aquí queda la dada. Comencem amb tu, Francesc.
Bé, a veure, de la, del que així, de la proposta de l'Illa, de que destinarà uns 4.400 milions, concretament, en 5 anys, 4.400 milions en 5 anys per habitatge, em sembla el mínim, entre altres coses perquè el pressupost que els socialistes havien donat el vistiplau per la Generalitat, el que havia fet Esquerra Republicana, pel primer any, per l'any 2024, ja comportava 1.100 milions. Per tant, el que està fent és, i em sembla bé, a vegades, que alguna persona copi, algun partit copi alguna proposta dels altres, no té per què ser dolent si, són les, si les propostes són bones, no? Per tant, si la materialitza el govern del socialista, doncs perfecte. El que passa és que amb habitatge, parlar de promeses i de número de finques per construir, els que, com els tres tertulians que estem aquí, ja tenim una certa edat, recordem, des dels 150.000 que va proposar Zapatero i que només va construir la tercera part, dels 184.000 que va proposar el Pedro Sánchez i el primer any només va fer 350, o dels 50.000 que va proposar la Isabel Díaz Ayuso i que bueno, que també estan encara el més calent a l'aigüera, dic, home, s'ha de ser molt, molt voluntariós per creure-s'ho. Entre altres coses perquè amb el tema de l'habitatge tots els partits haurien de ficar d'acord i anar tots amb una. Construir un habitatge des de zero són mínim de 4 o 5 anys, perquè has de tindre el sòl, has de licitar, sobretot quan és una administració pública, l'has de licitar, una licitació avui en dia és 1 o 2 anys, després has de tindre els permisos, físicament a l'edifici trigues un parell d'anys en fer-lo, per tant, està molt bé com a titular és molt llampant, jo el vull entendre com un compromís polític, però si volem fer pisos ja, el que ha de fer els socialistes és ficar-se d'acord amb la Sareb. La Sareb té 15.000 pisos a Catalunya, pues home, la Sareb, que la vam finançar entre tots, el que hauria de fer és aquests 15.000 habitatges, fer un protocol, donar-los a la Generalitat i als ajuntaments i ficar-se a treballar amb això que ja hi és o que ja ha mig construït. Per tant, bé, està bé, està bé, la proposta està bé, jo compro els 4.400 millors, penso que encara es queden curts per les necessitats que hi ha, i després el que demanaria a tothom és que mentre no es construeixin aquests pisos, actuem amb el mercat de lloguer, perquè el mercat de lloguer sí que hi ha una part que ja hi és, existeix físicament, i mentre que els pisos que s'han de construir encara estan per fer-se. Pensa que, per exemple, la Sareb, té com uns 1.500 solars que es podrien utilitzar també per construir, no? Pues bueno, escolta, que ens fiquem-nos d'acord tots els partits sense excepció, ja que tothom té clar que la prioritat és l'habitatge, i posem diners i aprofitem el que ja és nostre, que és els pisos de la Sareb.
És a dir, que fórmules hi hauria, com per exemple a aquesta que està apuntant el Francesc.
Sí, a veure, la Sareb té balanços, els deu tindre valorats, cadascun dels pisos segur que els té valorats. Bueno, doncs fiquem d'acord, Estat, Generalitat i Ajuntaments, paguem per el que s'hagi de pagar, no dic que ens el donguin gratis, però fiquem-los ja, perquè la necessitat és avui, no és per d'aquí 4 anys, la necessitat la tenim avui.
Sí, sí. Una emergència, pràcticament, perquè, clar, la situació és la que és. Agustí, què t'ha semblat l'anunci?
Pues mira, una mica com el Francesc, com que ja pentino alguna catracana, mira, m'ha vingut a la memòria quan a les eleccions de 1982, en aquell moment l'emergència era l'atur, i es van començar a llançar tots, aviam qui prometia més llocs de treball, aquell eslògan 800.000 puestos de trabajo i un altre 1.000.000 de puestos de trabajo i només faltava algú de sortir, premio al caballero. O sigui, aquests anuncis són molt macos, engresquen molt, fan molta il·lusió, però és que Francesc has posat el dit a la llaga. O sigui, ara has fet l'anunci dient, tot el procés aquest ens pot, o sigui, només per començar a remoure terra es poden tirar 2 anys, amb la qual cosa, oi, em sembla molt bé, perfecte. Ara, el dia que jo comenci a veure que realment es comença a bellugar tot el tema, llavors m'ho començaré a creure que no siguin aquestes propostes tan vanes. I puc parlar una mica per experiència, perquè aquí a Castellà es va anunciar, abans de les últimes eleccions, doncs mira, ara farà 2 anys, un solar que aquí molt cèntric aquí a Castellà, que es va dir, farem una gran promoció d'habitatge assequible, en fi, un rotllo. I en teoria, ara, a 2025, si no havien d'estar ja construïts, s'havia d'haver començat. Pues mira, estem a 9 d'octubre i no s'ha bellugat ni un gram de terra. Amb la qual cosa, doncs, arriba un moment que les promeses aquestes està molt bé, i també fa una mica d'il·lusió que es comenci a sentir en una seu parlamentària que es vulgui treballar per la gent, que ho necessitem tots, però realment és allò, bueno, i està molt bé. I quan comenceu a treballar? El dia que jo senti...
O no? O potser haurem de recórrer als contenidors, aquells que es posaven a Barcelona, que són bastant més ràpids. Era una proposta de l'Ajuntament en l'època dels comuns. Pedro.
Hola. Bueno, ja veig que tothom és escèptic i clar, potser hi ha motius per ser una mica escèptic, però el que vull fer notar és que jo aquí he estat seguint un rato tota la sessió, per lo menos avui s'està parlant de coses pràctiques, i una cosa que totes les enquestes diuen que un dels problemes principals és l'habitatge. Per tant, que avui hagin dedicat tant de temps i prioritàriament al tema de l'habitatge, pues em sembla que és molt positiu. La segona avantatge és que si ara està una època de govern de les esquerres, precisament el Partit Socialista, jo he vist que el Prat s'està fent una bona política d'habitatges perquè és un govern d'esquerres. Si a més la Generalitat té un govern d'esquerres, a l'Ajuntament de Barcelona hi ha un govern d'esquerres, i la majoria dels ajuntaments importants, sobretot on cal més vivenda, també són d'esquerres, no hem de ser tan pessimistes. Una altra cosa, que els polítics sempre les xifres les posen tirant amunt, però ja és positiu que una vegada sentir començar una legislatura al Parlament i que es parlin de coses pràctiques, no? A mi em sembla bé. Ara, la confiança, primer, que és un govern en minoria, per tant no li serà fàcil, però té totes les condicions perquè aquesta vegada, no dic que facin els que han dit, però per lo menos s'està parlant de coses de coses de la casa, no? De coses importants per la gent, i no d'utopies i de coses aquestes. Ara veurem si té cap possibilitat de fer-ho, perquè necessita molts acords.
Francesc.
Sí, no, a veure, jo crec que, no és la primera vegada que parlem de coses sèries, i no és la primera vegada que en aquest Parlament sentim parlar. Jo vull recordar que en els tres últims anys s'ha parlat de la sanitat, s'ha parlat de construir nous hospitals, s'han construït nous hospitals, s'ha parlat de crear residències, s'han creat residències, s'havia apostat per l'habitatge públic, el que faltava és l'empenta actual. El que sí que estem tots d'acord és que si és la prioritat per tothom, busquem fórmules. Per exemple, hi ha una fórmula que l'Ajuso ha dit a Madrid i que per una vegada no m'ha semblat cap disbarat, que és de que avui en dia a les ciutats metropolitanes tenim molts solars buits. Bé, perdona, no molts solars, dic molts baixos d'edificis buits. La crisi ha passat una factura i aleshores tenim molts solars buits. També tenim gent que té problemes de mobilitat que no té un pis. Bueno, doncs modifiquem la llei o agilitzem els tràmits perquè els solars dels que estiguin buits puguin ser utilitzats per habitatge per gent amb problemes de mobilitat. I de cop i volta, i això a Madrid, han dit que tenen localitzats 192 habitatges, d'aquests 192 locals que poden ser transformats en habitatge per gent que té algun problema de mobilitat. Bueno, doncs escolta, ja el que he dit abans al començament, si en algun lloc, algun partit, sigui el que sigui, fa una proposta que sigui bona, no la desqualifiquem o la descartem perquè sigui d'una altra manera. Aprofitem-la i integrem-la. Per tant, aquesta és una via per resoldre una part petita del problema, i el que deia el company que ha parlat abans, hi ha un problema legal, hi ha un problema de lentitud de les administracions. No pot ser que quan la pròpia administració té que fer una promoció pública trigui 2 i 3 anys per començar a construir. I això és un problema d'estructura dels ajuntaments i de les lleis. Bueno, doncs modifiquem-les. Si estem d'acord, l'administració local, l'administració de la Generalitat i l'administració de l'Estat, doncs no perdem el temps. Escolta, que els funcionaris es posin a treballar per facilitar-ho, que els interventors que hi ha amb els ajuntaments es dediquin a remar amb aquesta línia, perquè a vegades sembla que remin amb la línia contrària.
Partirà endavant aquest anunci, així com la resta que es puguin anar fent, és a dir, per fer coses necessitem un pressupost. I en aquest debat de política general el president també doncs va ser optimista i va dir que tenia intenció que això es pogués, que els pressupostos es poguessin aprovar abans de finals d'any. Jo no sé si vosaltres ho veieu amb la mateixa amb el mateix optimisme que Salvador Illa, o veieu més complicacions a l'hora de poder aprovar uns pressupostos?
Pues, mira, jo he de tornar a ser una miqueta escèptic per lo mateix. Anem a veure, de bones intencions, em sembla que diuen que el cementiri està ple. Pues aquí passa el mateix. O sigui, jo gaudeixo de l'optimisme aquest, que tot pugui anar a coll avall, però, cuidadín, des de que comences les negociacions, des de que es fa l'elaboració fins que arriba la votació, ja vam tenir una experiència, em sembla que va ser la, bueno, que va provocar la situació de l'avançament electoral, de que no... endavant, pues, va ser que no.
Seran possibles els pressupostos abans de final d'any, Francesc?
Em sentiu? Em sentiu?
Sí.
Vale, perfecte,
sí.
No, és que hi ha un petit problema. No, a veure, jo crec que el president de la Generalitat, sigui qui sigui, ha de ser optimista a l'hora d'encarar uns pressupostos. Si no és optimista, doncs que plegui. Perquè, clar, no, sense els pressupostos, totes les coses que dius que vols fer no les podràs fer. Ara bé, que uns pressupostos siguin bons no et dona garanties que s'aprovin. La prova d'això les tenim amb els pressupostos, sí, que havia presentat Esquerra Republicana, que havia sumat els companys de socialistes, i resulta que per una estira i arronsa per politiqueria, ni Comuns ni Junts els va voler aprovar i es va buscar unes noves eleccions. El Pedro Sánchez de Madrid no ha perdut encara l'optimisme i encara creu que és possible uns pressupostos per l'Estat, no? Bé, jo vull creure que el que he sentit dels pressupostos en temes fonamentals com són salut i habitatge i serveis socials, doncs coincidim. Evidentment, es pot i s'ha de parlar com es fan possible aquests pressupostos, perquè els pressupostos són necessaris per la gent, no pels polítics. O sigui, el beneficiari de que hi hagi uns pressupostos són els ciutadans. Jo me'n recordo que fa 5 o 6 anys també es van quedar sense pressupostos i sortien els comuns criticant que havien llistes d'espera i oblidant que amb els pressupostos que ells no van aprovar, una de les partides més importants era per eliminar les llistes d'espera, no? Per tant, per la gent s'han d'aconseguir aprovar els pressupostos, i vull creure de que els socialistes són conscients de que estan en minoria i segur que voldran arribar a un pacte, i per part d'Esquerra Republicana tot allò que sigui per la gent, doncs, hi serem allà per parlar-ho.
Esquerra i els comuns, amb aquest acord que es va fer per la investidura, són els principals aliats del PSC per poder tirar endavant precisament aquests pressupostos. Pedro.
Hola. Que bueno, jo el que estic... Em sembla que hem d'aixecar una mica el to amb el sentit de veure que aquí, avui jo he escoltat que per necessitat i perquè estem una mica escaldats a Europa, pues, que semblava que l'extrema dreta s'havia de menjar tot, i al final resulta que no s'ho menja. Per què? Perquè la gent s'ha agafat una mica ja de consciència i sap que si no ens posem d'acord, pues vindrà el que després potser ens caldria reflexionar per què ens ha passat, no? I aquí passarà el mateix. La dreta està esperant que les esquerres i els progressistes, o la paraula com li diguin, no es posin d'acord per entrar ells, i per això em penso que aquesta vegada funcionarà, però perquè Europa han après la lliçó, i aquí pues, som a Europa, i el que digui que no a projectes d'aquest tipus progressista se l'està jugant, perquè el dia de demà pot arribar a desaparèixer si guanya l'extrema dreta.
Doncs a veure com acaba la setmana, no? Començarem a veure una miqueta per on van els trets i una mica quina serà la línia, o quina pot ser la línia a seguir en aquesta legislatura. En... canviem de tema i anem a parlar d'una altra realitat com aquesta que ara us comento, que té a veure amb el consum de cannabis, i és que els adults que s'han atès per trastorns relacionats precisament amb el cannabis han crescut un 25% respecte al 2019. Tinc la sensació, i a més tenim les dades, que el consum de cannabis s'ha normalitzat de tal manera entre la població que sembla, doncs, un hàbit del més comú, del més habitual. No sé si vosaltres també en el vostre entorn o més proper o més llunyà també teniu aquesta percepció. Francesc.
Jo, al meu entorn personal, no. El que passa que les dades, si l'assemble així, sempre amb la seva totalitat. És veritat que hem crescut en 4 anys, el 25% els adults que han sigut atesos, però en 4 anys s'han rebaixat un 27% els nens i adolescents que rebien tractament. És a dir, que si pensem que els nens són el futur, anem bé per aquesta línia, no? El que sí que és veritat és que s'ha normalitzat l'ús del cànnabis, s'ha perdut aquest estigma que tenia anys enrere. El que passa que també hi ha tota una sèrie d'idees que es donen per sentades i que no són certes. És a dir, per exemple, una de les coses que es diu és que tots els joves, o la majoria dels joves, es consumeixen en porros. No, no és veritat. Les estadístiques diuen que el 60% entre 15 i 29 anys mai han fumat un porro. És important, i a més l'administració jo crec que fa 3 o 4 anys ha fet unes campanyes molt adreçades amb el sector jove i ara estem veient els resultats. O sigui, pensa que no hi ha cap droga que sigui innocua. No és innocua fumar, no és innocua prendre una copa d'alcohol i no és innocua prendre un porro. A més, també no diré que hem d'espantar la gent jove, però sí que hem de donar dades, perquè el component químic que provocava aquesta eufòria a la gent que es fumava un porret, en els últims 10 anys el principi actiu s'ha potenciat 20 vegades. És a dir, hi ha gent que es dedica a cultivar i va potenciant els efectes psicoactius d'aquestes substàncies, no? Per tant, no l'hem d'estigmatitzar, però hem d'informar molt i molt i molt els joves perquè sàpiguen el que comporta fumar amb habitualitat marihuana. No només són problemes de memòria, són problemes cardíacs, són problemes d'ansietat, són problemes locomotors. Vull dir que vulgui fumar marihuana, que la fumi, però que conscient del que fa. I després les administracions s'han de ficar-se al servei per la gent aquesta que està enganxada, perquè no deixa de ser una addicció, per poder-li facilitar com sortir.
Clar, perquè la tendència és a minimitzar. No sé si és del tot desconeixement, però sí que es tendeix a minimitzar els efectes que pot tenir el consum de cannabis. Agustí.
Mira, a mi personalment és un tema que m'afecta molt, bàsicament perquè professionalment vaig estar uns quants anys al tro d'ofici, ni us imagineu la tira d'assistències que em tocava fer, sobretot a drogadictes, cuidado, amb drogues dures, també parlem clar. Sí. Però és que quan vas a les assistències, l'efecte que té en el cos humà, és que no es pot explicar prou. O sigui, mira, tornant una miqueta, doncs mira, com en, avui ja fem una miqueta de bolo de bolleta tots plegats, també me'n recordo unes manifestacions que van haver-hi els primers dels anys 80 per Madrid, que demanaven la legalització del cannabis, el haxís, totes aquestes coses, i un eslògan que em feia molta gràcia, que deia el porro a duro está más pistonudo, que la paraula era una altra. I clar, una rasca una miqueta al cap i dius, home, doncs què quieres que te diga? O sigui, jo he sigut fumador. Ara, jo també he sigut addicte. Però a veure, els efectes d'una cigarreta duren una hora. Els efectes d'un porro duren una setmana. Llavors, de vegades comença a ser hora de parlar una miqueta clar de tot això, perquè clar, es va fer el tema, quan es parlava d'estigmatitzar, o sigui, el que eren les drogues dures estaven totes estigmatitzades perquè portaven la sida, la mort, no sé quantes coses. Llavors, el porrito resulta que era una cosa bona. La mort no té res. Sí. No és per això que acabo de dir. És que els efectes psicotròpics que s'estan veient ara, a veure, eren més que coneguts. Aleshores, quan es començaven a dir, tothom xulen cap a una altra banda, és que no passa nada, és que això ha fet molt poca gent, no, és a dir, pues ahí està. I també, i Francesc, en això no puc estar d'acord amb tu, les estadístiques són les que són, però, a veure, no ens tapem el sol amb el dins. O sigui, el problema de les addiccions és important, i per una qüestió de confidencialitat no puc entrar en detalls del meu voltant, i aquest és un tema bastant important. Prevenció, educació és bàsic, i a partir d'aquí, a veure, si hi ha gent que necessita tractament, se li té que donar.
Clar, perquè no estem parlant dels efectes immediats després de consumir un porro, estem parlant dels efectes quan un ja té una certa addicció, un cert hàbit adquirit que pot tenir a mig i més llarg termini, que llavors és quan necessitem aquesta atenció perquè ens pot haver generat problemes mentals. Aquest és el problema. Pedro, que encara no has intervingut.
No, bueno, és que jo m'estic rient perquè potser jo sóc una espècie diferent, però jo tinc aquest mes faig 89 anys i vaig estar a l'any 56 del segle passat a Marroc. I sí, vaig estar, sense saber-ho, inflant-me de fumar grifi, i no sabíem ni què eren drogues. I no va passar mai res. Per què? Perquè era cosa pura, perquè era cosa neta, i perquè no teníem ninguna preocupació. Jo em penso que és més... Aquí he utilitzat la paraula normalitzar, doncs pues està molt bé. Està normalitzar, els adults ja tenen criteri per dir el que els hi va bé o els hi va malament. Jo crec que és més nociu avui per la societat el que no arribis a final de mes, de que no puguis pagar el lloguer, de que l'ansietat que produeix el que estàs carregat de deutes, l'atenció de la vida normal, crec que és molt més nociva per la salut de la gent que et fotis un porret. No li passa mai res, com un cigarret, com una copeta de brandi. Ara, si en fas 6 i 15, qualsevol cosa és addictiva, però el que passa és que les deutes també són addictives, i aquestes són les grans preocupacions, com pago el lloguer, com pago les escoles dels nens, com pago els llibres i tot això.
Efectivament, i tot en excés, sembla, Pedro.
Jo sóc viu i reconec que quan jo fumava, no heroïna, ja no parlem de drogues dures, que això és un altre tema, no? Però, per favor, a la gent adulta, si es vol fer un porro, pues, suposo, mentre no molesti el que està al costat...
El cas, Pedro, és que no és qüestió de fer un porro només. No. Estem parlant de...
El cannabis no és dolent, és el mal ús...
D'un hàbit reiterat. I no entrarem més en profunditat perquè ja no ens queda més temps. Ho sento molt. Hem de deixar-ho aquí.
Natural Pedro, no vol dir iniquo.
Pedro, Agustí, Francesc, gràcies per l'estona de conversa. Que vagi bé la tarda. Adéu.